Ràdio Estel, una forma de ser. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Ens volíem fixar en uns altres confinats. Com viuen el confinament les persones que ja tenen aquest sistema com a mode de viure? Parlem de la gent que pateix sensibilitat química múltiple. I ho fem amb Santi Cotura, president d'APQIRA, l'associació d'afectats per productes químics i radiacions ambientals. Santi, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot què és la sensibilitat química múltiple.
Bueno, nosaltres som un col·lectiu d'afectats, de malalts amb la síndrome sensible central, entre altres, sensibilitat química múltiple, fibromiàlgia, fatiga crònica, camps electromagnètics. Som una entitat una mica complexa perquè som els, diguéssim, els malalts mediambientals, no? Som un conjunt de persones on ens vam intoxicat en els puestos de treball, possiblement també a indústries, que hem estat en exposicions a contaminants directes, hospitals, etc. I pues, a partir d'aquí pues, vam crear una associació fa 20 i alguna d'anys i estem integrats al CAPS, al Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, que també tenim 37 anys d'història, on tenim grans experts.
Per entendre mai millor dit el diagnòstic de tot aquest problema, aquesta malaltia neix d'una exposició excessiva a qualsevol producte químic. Entenc que si això passa a un lloc de feina, hauria d'estar reconegut i, per tant, indemnitzat. Però això no crec que sigui així perquè l'OMS encara no ho reconeix com a malaltia.
Bueno, hi ha països que sí, que estan reconegudes i, a més, hi ha indemnitzacions, depèn del grau d'exposició i si ha sigut una empresa o en altres camps, no? L'exposició a vegades és puntual, o sigui, podem haver fet un tractament fitosanitari o un tractament de desinfecció i haver contaminat, haver afectat a gent que han arribat a morir i tot, no? En tenim molts de casos, edificis malalts on han fet tractaments de desinfecció, quiròfans on puntualment han desinfectat i una persona ha entrat i s'ha contaminat, ha estat malalta i inclús ha mort. Tenim molts afectats en aquesta línia i després tenim la part de gent que quedem, diguéssim, amb unes malalties cròniques greus per vida.
Anem a aquest tipus de malaltia. Quines conseqüències té l'exposició a qualsevol material químic un cop tens aquesta malaltia?
Nosaltres ens preocupa l'exposició generalitzada que tindrem massiva en aquests moments. I el nostre col·lectiu és un col·lectiu molt vulnerable, però normalment aquest col·lectiu ja estem confinats. Tenim gent que està visquint en una bombolla, en una habitació, en una vivenda, i que porta anys i anys sense sortir, no? Després hi ha la part de gent que pot sortir, que pot anar a comprar, que inclús no fa servir mascareta, la fan servir puntualment, que això també és un problema d'abasteciment, es van quedar sense mascaretes.
Ara en parlarem també d'això,
dubtes, sí. I després la part, diguéssim, de que es faran tractaments massius per tot arreu, a lo qual afectarà quasi a tothom, o sigui, a tota la població en general. Aquestes desinfeccions ens perjudicaran a gent que podran tindre aquestes noves malalties, no? I creiem que hi ha maneres. Nosaltres avui tancarem un protocol que l'enviarem al Ministeri, perquè nosaltres col·laborem en el Parlament de Catalunya, al Ministeri, i tenim gent a l'OMS, per tant, posarem el nostre granet de sorra, com sempre, per explicar quin tipus de protocols hi hauria que fer servir i quines alternatives tenim. Perquè això de ruixar per tot arreu biocides, lejiu, clor i altres components, això perjudicarà el 99% de la població. I això, possiblement, vindrà molta més gent afectada a les nostres entitats que nosaltres no volem cap mena de... O sigui, no volem més socis dels que tenim, sinó tot el contrari. Treballem perquè la gent, diguéssim, no s'intoxiqui i si ja estan intoxicats o tenen aquestes malalties, puguin tindre alternatives i puguin tindre una qualitat de vida molt diferent a la que tenien sense conèixer-nos i sense tindre, diguéssim, d'estar exposats novament. I, bueno, treballem amb el Ministeri, amb aquesta línia, amb el Departament de Salut, i bueno, formem part de taules de treball i som una peça clau, diguéssim, per les famílies en concret, familiars que poden estar afectats i que poden estar confinats a casa, que a més alguns d'ells surten i es troben amb uns tractaments, amb unes desinfeccions que alguns d'ells no poden sortir. Imagineu-vos, ja han hagut per tots els mitjans de comunicació, desinfeccions a platges, bueno, ara amb empreses, bueno, això serà una bogeria, no? I tenim alternatives més saludables a la qual podem desinfectar i podem aturar aquest Covid entre tots, no?
Entenc, Santi, doncs, que tret dels els malalts més greus per aquesta afectació a productes químics o a radiacions ambientals, entenc que els que podíeu sortir al carrer ara tampoc ho podeu fer perquè s'estan usant tots aquests productes químics pel coronavirus. És més, em sembla que no podeu anar ni als hospitals, eh?
Bueno, nosaltres ara tocar un hospital quasi és prohibitiu. Nosaltres tenim un protocol també d'hospitals aquí a Catalunya, i el tenim, bueno, el vam fer també arreu de l'Estat, a la qual ara ja tenim persones que estaven en llista per poder ser operades, algunes que estem parlant d'operacions de càncer i altres malalties greus i operacions i que s'han anul·lat. Però ara la persona que es posi malalta i tingui que anar a un hospital pràcticament és impossible, no? Perquè l'estar en contacte amb el Covid o amb aquestes desinfeccions, això, bueno, ara mateix és prohibitiu, no? Per altra banda, ens preocupa les barreges aquestes que s'estan fent, el Ministeri i amb els mitjans de comunicació ja surten, inclús particularment, no? A casa, barrejant tipus de productes, que ja tenim una alerta d'intoxicació molt elevada aquí a l'Estat espanyol, no? I això també ens preocupa, perquè aquestes barreges de gent que inconscientment barregen l'agiu amb sal fumant i amb altres productes, això encara afectarà molt més a la gent particular o a la gent que fins ara no tenia cap mena de... I, a més, estem parlant les persones més vulnerables, no? Gent embarassada, criatures, gent que ja tenen altres patologies cròniques, altres malalties cròniques, i això, clar, sí. Hi haurà... Aquesta part és la que es preocupa més, no? Aquesta exposició generalitzada massiva que tindrem inclús als col·legis, ja, no? Si ara s'obren al setembre els col·legis, aquestes desinfeccions... Creiem que hi ha alternatives molt més saludables i podem minimitzar aquesta exposició que ens afectarà a tots, no? No volem ser alarmistes, però nosaltres ja tenim una experiència bastant llarga amb aquesta... Ja vam patir en el seu moment el tema del Covid i altres virus i altres intoxicacions i, clar, nosaltres, abans del Covid i inclús a l'inici del Covid, molta gent anava amb mascareta i era insultada, diguéssim, als transports públics, els que el pot fer servir, no?, o algú, o inclús se li havia prohibit l'entrada a supermercats i grans superfícies a gent que anava amb mascareta, no?, amb insults i, bueno, moltes
per tant, coses. Deixa'm preguntar-te, Santi, com viviu en un món que ara s'assembla més al vostre que el de tota la resta de població?
Nosaltres, per desgràcia de tots, ja teníem el nostre avís, els nostres experts, inclús havíem participat en algunes jornades i formem part de jornades amb el tema de l'èbola i tal, i el virus sempre ha estat, en línia amb aquestes patologies ambientals. Hem format part i formem part d'aquestes taules de treball del canvi climàtic, on també es havia posat tot això, i imagina't, ara ja tenim molts estudis que estan, ens avisen i ens diuen, i es pot corroborar, la vinculació de l'exposició a contaminants industrials i de combustió d'automòbils i indústries, cimenteres, incineradores, biomassa, que això es pensa la gent que això no passa res i tal, amb el Covid-19, amb els virus, amb la contaminació. I això ens farà fer, i tenim que tindre... Ara tenim una gran oportunitat de fer canvis massius amb el tema de la desinfecció, amb el tema de la prevenció, amb el tema d'arreglar el tema de la salut pública, invertir més en investigació, perquè ara, la pròxima tongada que es pugui arribar a vindre, així s'ho diuen, estiguem molt més preparats i que la població prengui moltes més mesures. I, sobretot, els nostres governants estiguin preparats i apostin per la prevenció. No esperar, com ens ha passat aquesta vegada, que ens ha enganxat a quasi tothom, sense saber res d'aquest sistema de confinament, de prevenció i, sobretot, els nostres, l'estrella de tot el tema aquest són els nostres metges, no? Són els que formen part i els que no tenien que haver mai deixat sense ni mascaretes, ni productes de neteja desinfectant, ni guants, ni res, que, bueno, és que s'ha sigut un desgavell mundial. Però aquí nosaltres no hem estat a l'alçada, creiem nosaltres.
Perquè quanta part de la població pateix de sensibilitat química múltiple?
Bueno, nosaltres som un col·lectiu de possiblement 1,5 milió de persones, 250.000, 400.000 aquí a Catalunya. Hi ha les xifres van variant i cada vegada més. Però clar, nosaltres som malalts ambientals, no? Després, aleshores, formem part de federacions que són més de 3 milions d'afectats amb malalties rares, que també molta d'aquesta gent i gent que té càncer que deriven d'una malaltia mediambiental o d'una fatiga crònica, aquests no estan comptabilitzats exactament com malalts simplement amb aquestes malalties, no? I cada vegada, bueno, moltíssima gent que acaba i deriva d'un càncer acaba amb una fatiga crònica i amb una intolerància als camps electromagnètics dels productes i de lo que és la contaminació de lo que és la químio i la ràdio, no? I aquests tampoc estan comptabilitzats com afectats químics, no?
Si sou 1,5 milió pel cap baix, per què és tan poc coneguda aquesta malaltia?
Bueno, aquesta malaltia no és com sempre... Bueno, vam fer un programa de televisió molt maco que va ser Malalts Incòmodes, això ja fa 20 anys.
Sí,
aleshores, clar, nosaltres som els canaris de la mina, els que ara mateix vam fer una gran campanya amb el glisolfat a tota Espanya, a tota Europa, amb les denúncies de Monsanto. O sigui, i avui en dia encara s'està fent servir, aquest tipus de productes cancerígens que tenen més de 13.000 denúncies a Monsanto i a Bayer, no?, en aquest cas, no? I clar, cada vegada ja tenim molts més ajuntaments que aposten per les alternatives. Nosaltres, tant aquí al nostre poble de la Garriga com altres poblacions i justament a l'Ajuntament de Barcelona estan fent un gran paper per fer alternatives més saludables amb pintures vials no tòxiques, a la via pública, el que és el tractament fitosanitari, cada vegada hi ha molta més sensibilitat. I ara creiem, per desgràcia de tots, que aquest canvi ens canviarà a tothom la mentalitat de lo que és estar afectat o les possibles afectacions que puguin vindre d'aquest medi ambient insalubrable, no?, amb el canvi climàtic inclòs.
Sí, com sigui, la mascareta és gairebé d'ús obligatori, eh?
Quasi el 99% és obligatori. I els que no portem mascareta diària i a cada moment portem el nostre mocador, la mascareta sobre nostre, perquè podem entrar en un ascensor i podem trobar una neteja de lesiu, podem trobar ambientadors, que també això és un altre gran problema, cada vegada fiquen molts més ambientadors, molts d'ells són tòxics cancerígens i estem fent una gran campanya per retirar-los.
I ara deies, ens hem trobat amb un problema greu amb les mascaretes, i és que s'han acabat o han pujat de preu?
Bueno, les mascaretes ara mateix pràcticament no n'hi han, són mascaretes especials, són mascaretes que han pujat, algunes d'elles valen 500, 600 euros i cada vegada són molt més cares, ja ho ha dit el Ministeri, mascaretes que valien 3 i 4 euros ara valen 30, i és una bogeria. La gent no pot sortir de casa, la gent té que anar a comprar-li una altra persona perquè no pot sortir de casa.
N'estarem pendents de què hi diu a tot plegat el Ministeri, com bé deies, al qual li heu enviat aquest informe. Santi Cotura, president d'APQIRA, l'Associació d'Afectats per Productes Químics i Radiacions Ambientals. Moltíssimes gràcies, salut i força.
Gràcies, igualment. Fins a vosaltres per la vostra feina.
Ràdio Estel, segona vegada.
Els comerços alerten que la meitat haurà de tancar arran del Covid-19. Aquesta era una notícia que es publicava ahir a les xarxes socials, als diaris digitals, i que personalment em va espantar. Però quina és la situació real que viuen els comerços a casa nostra? Com esperen tirar endavant malgrat la crisi que ja és a tocar? En parlem aquesta hora amb Jordi Vilaprinyó. Ell és president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya. Senyor Vilaprinyó, què tal? Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Quina és la situació real ara del comerç i la botiga a casa nostra?
Home, és una situació desastrosa. Ara com ara és una situació dificilíssima. Jo no sé, és difícil endevinar-ho, però el tancament del 50% dels comerços podria arribar, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Clar, aviam, hi ha sectors més afectats que altres, eh?
Com quins, per exemple?
per exemple, doncs, la moda, la restauració, el turisme, el lleure i la cultura, sobretot, també. Clar, hi ha d'altres que no estan tan afectats, com seria l'alimentació, en aquest cas, no?
Uh-huh. Iniciat el... Digue'm.
Digues. No, anava a dir que som el primer sector en termes d'ocupació. Uh-huh. Clar, hi ha 3,2 milions de treballadors en el sector de comerç.
Uh-huh. Li preguntava si han iniciat alguna espècie de diàleg amb les institucions per plantejar-s'ho tot plegat.
Molts, setmanalment. Tenim converses setmanals, gairebé, i a vegades dos a la setmana. Però, clar, tot això has de pensar que una botiga que està tancada no genera cap ingrés, evidentment, però segueix tenint tots els gastos, perquè segueix tenint el lloguer, segueix tenint els autònoms, la seguretat social, l'IVA, etcètera, etcètera. Clar, totes les ofertes que ens arriben del govern espanyol, en absolut n'hi ha cap de condonació. Tots el que ens ofereixen és més endeutament, i el que no pot fer un comerç és endeutar-se i endeutar-se i endeutar-se. És de pensar que a França, per exemple, una mesura tan simple com condonar els autònoms, doncs això ho han fet, i altres països també, aquí res de res. Una cosa tan senzilla com aquesta.
Què li sembla, per exemple, el darrer decret que ha presentat el govern espanyol sobre les moratòries de lloguer als comerços que paguen lloguer de local?
Bé, això és complicat, perquè, clar, perquè hi ha lloguers que són de grans tenidors o com de bancs, i això és una cosa, però clar, si una persona té un lloguer amb una persona física, és complicat. Això s'ha de negociar directament entre el llogater i l'arrendatari, i es va complicant.
Malgrat tot, sí que hi ha comerços que han pogut adaptar-se tant com han pogut, a les noves tecnologies. És també aquí el futur del comerç o es carrega la distància entre botiga i client?
No, aviam, el comerç s'hi ha de posar amb les noves tecnologies i amb la venda i el servei a domicili, i això ho estan fent. Vull dir, les botigues tancades intenten, així que estan fent... O sigui, han posat un accelerador en aquesta banda, però clar, és molt minso.
Em deia, sí que hi ha hagut diàleg setmanalment, diàriament, amb l'ens públic per tal de proposar coses. Quines solucions s'han posat ja sobre la taula?
Bueno, el que ens ha posat el govern català són una sèrie d'ajudes, i el govern espanyol, doncs, unes altres, i amb molts diners i moltes coses, però quan llegeixes la lletra petita, clar, tot és oferiment de préstecs perquè segueixis pagant. Clar, no hi ha en absolut cap cosa que sigui una condonació d'impostos per la utilització. I quan em refereixo a això, em refereixo a totes les administracions, perquè fins i tot l'administració local. Clar, si tu no tens un negoci obert, doncs, per exemple, una cosa tan senzilla com les escombraries no en generes, en canvi les estàs pagant. Uh-huh. Clar, i a partir d'aquí van creixent totes les altres coses.
Per exemple, com deia, és el sistema productiu que més dona feina. Entenem que si s'agreuja, com sembla ser que està passant ja, a la crisi al món del comerç, creixerà l'atur d'una manera espectacular, també.
Exponencialment, perquè som dels que més generem ocupació. I, a més, l'ocupació del comerç, t'estic parlant del comerç de proximitat i el comerç, eixos comercials, no t'estic parlant de grans àrees, sinó que aquest comerç és el que dona l'ocupació més fiable i més duradora de tot el comerç en general.
Segurament molts dels nostres oients ja ho saben, però m'agradaria que vostè ho remarqués molt, perquè es diu molt, però és d'aquelles coses que a vegades hem d'entonar tots una mica el mea culpa i deixar de ser una mica hipòcrites. Senyor Vilaprinyó, per què és tan important que quan sortim d'aquesta, que ens en sortirem, hem d'anar sempre al comerç de proximitat?
Bé, ara hem tingut ara ho hem vist molt clarament. Tu surts al carrer, al teu eix comercial, al voltant de casa teva, i trobes un poble buit, un poble mort, sense vida. Si volem seguir tenint un poble viu i un poble amb comerç, que és el que dona alegria, neteja carrers, obre les llums, fa totes aquestes coses, si el que volem és això, no ens queda altre que anar a comprar el comerç local. A part de les avantatges que comporta, perquè, clar, hi ha els avantatges doncs, de la informació, del servei, de la, de les explicacions, etcètera, etcètera, que no t'ofereix cap altre comerç.
Ara jo deia que ens en sortiríem, tinc una manera de ser molt, molt optimista, però els botiguers, els comerciants de Catalunya, veieu la llum al final del túnel?
Ens és difícil. En aquests moments estem una mica espantats. No ho veiem complicat, saps el que et vull dir? Tot i que hi posem el nostre esforç, perquè som els que ens agrada revertir les situacions, avançant-se en les modes, col·locant-se en l'avantguarda, no? Però tot i així, ara, perquè el problema serà econòmic i serà greu, serà greu.
Des de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, com ajuden els botiguers i els comerciants de peu?
Bueno, nosaltres ara el que fem és traslladar totes les informacions i fer pressió sobre els diferents governs perquè posin uns plans que siguin adequats en el govern. És a dir, quan hi va haver la crisi bancària, es va fer d'una manera, nosaltres creiem que ara és la manera, és l'hora de fer-ho d'una altra manera. I estem fent la pressió perquè això reverteixi cap a aquesta nova forma de sortir-nos-en, que és la bona, per nosaltres.
El botiguer de proximitat, el que quan sortim al carrer i saludàvem cada matí, ara t'hi baixada la persiana i ho està passant malament, què li diria Jordi Vilaprinyó?
Bueno, jo li dic que agafi paciència, és que no podem dir-li res més, que es prepari, que mentrestant això dura ha de posar totes les eines del seu establiment, les necessàries, i canviar, si pot, l'orientació econòmica del negoci, i ara el que ha de fer és estar fent plans per sortir-nos-en.
Déu-n'hi-do tota aquesta situació que estem vivint a casa nostra i que ens està explicant Jordi Vilaprinyó, president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya. Abans de tot ja hi havia crisi al sector de proximitat. Ara han fet alguna cosa per superar aquella crisi, no que ha sorgit ara, sinó de la que ja veníem abans?
Bueno, és que començaven a sortir-nos-en. I ara se'ns ha estroncat completament. I el que jo, abans que em deies això, que què ha de fer el botiguer o el comerciant, moltes vegades el comerciant està tancat dintre casa seva perquè té molta feina, perquè fa moltes hores i perquè hi ha moltes coses, i ara és el moment de veure la botiga des de fora, què és el que vol el client i com adaptar-se millor en tot això que ens està passant i en el que vindrà.
M'ho comentava abans, el segueix perjudicant moltíssim l'aparició cada cop més, tot i que ara, evidentment, s'ha frenat de grans magatzems especialitzats en la venda?
Bueno, això és un problema que venim arrossegant des de fa molt temps. Has de pensar que totes aquestes grans empreses, sobretot estrangeres, no vull dir noms, que venen per correu electrònic i que fan el servei a domicili i que ens omplen els carrers de furgonetes a totes hores i de qualsevol manera això no és sostenible. I, a més, la majoria d'elles no paguen ni els impostos en el nostre estat. Si no paguen els impostos en el nostre estat, a la llarga, si desapareix el petit comerç i van desapareixent totes les empreses, com es mantindrà l'estat? L'estat com pagarà la sanitat, com pagarà l'ensenyament, com funcionarà un estat amb unes empreses immenses estrangeres que, a més, no paguen la majoria dels seus impostos aquí. És que això és una reflexió que hauríem de fer a nivell de societat. Clar, nosaltres, en molts casos, estem competint amb desavantatge, perquè nosaltres estem fent tota la feina en aquí, pagant religiosament tots els impostos aquí, que són molts i moltíssims, i cada vegada més, amb unes empreses que paguen uns impostos en uns paradisos fiscals o en uns estats, a vegades europeus, molt minsos. Clar, com pots competir amb una persona que, amb una empresa que, a part de ser gran i a part de tenir moltes avantatges, a sobre d'estar utilitzant els carrers sense pagar els impostos en aquí? Vull dir, clar, és que això, a la llarga, és un problema d'estat, jo penso. I els governs haurien de posar-s'hi en això. I no parlo només del govern espanyol, dels governs europeus, també. Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Jordi Vilaprinyó, president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí en aquest programa i posar sobre la taula tota aquesta problemàtica que hi està havent arran del coronavirus.
Posem-hi una mica d'optimisme per això al final, perquè jo penso que ens anem a sortir, ens en sortirem, i espero que no... Clar, fa difícil endevinar que siguin el 50%, perquè el 50% seria una debacle brutal, eh? Jo penso que ens hi hem de posar-hi i arremangar-nos, i l'Estat també s'hi hauria de posar arremangar-nos i arremangar-se i ajudar-nos.
I tant, i tant. Senyor Vilaprinyó, salut i força, gràcies.
Molt bé, a vosaltres, bon dia.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.